La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 20 de juny, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la ràdio en català que avui es vol preguntar què en deu opinar el nou alcalde de Barcelona d'un programa com aquest, com La Caravana.
I insisteixo que tinc el màxim respecte polític, institucional i personal pel senyor Trias.
Gràcies, alcalde. I encetem programa, com sempre, amb Núria Rosa a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, també, com sempre, amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us explicaré com us ho heu de fer per portar el mal de queixal de la millor manera possible. Sabíeu que les compreses són una molt bona opció per tractar-lo? I què me'n dieu de les dents d'all? Són un bon remei o només és un mite? Doncs si voleu saber totes les respostes, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això, però també de llenties i del nou single de Shakira a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia aprofitem el dia més feliç de l'any, el Yellow Day, per saber per quin motiu la gent del carrer està feliç o no. En parlarem amb la nostra experta del dia, la doctora en neurociència, Sara Teller, coautora del llibre El cerebro de la gente feliz.
Andreu González, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Perquè a més un dia com avui, Dia Mundial del Refugiat, connectarem amb l'Open Arms, que segueix de missió al mar Mediterrani.
El passat dimecres, el mar Mediterrani tornava a convertir-se en el protagonista d'una de les trames més tràgic. És un rescat de 117 migrants, entre els que s'hi trobaven 25 dones i 31 menors d'un vaixell que portaria entre 500 i 750 persones que es va enfonsar-se al mar Jònic, al sud de Grècia. Ara l'Open Arms segueix rumb a Port Segur, però connectarem amb Mauro Dissi, coordinador de cerca i rescat de la missió 100 d'Open Arms, per saber-ne tots els detalls de tot plegat.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana per fer la nostra parada solidària, Núria.
Avui parlarem de musicoteràpia i de la que serà la primera jornada de musicoteràpia del proper 22 de juny, unint forces entre Nexa Fundació, la Fundació Música Ferrer Salat i la Fundació Conservatori del Liceu. Ho comentarem tot plegat amb Catherine Clancy, coordinadora de musicoteràpia de Nexa Fundació.
I és dimarts i, per tant, toca obrir plana de crònica negra a la nostra caravana amb crims o gairebé Nina.
Avui saludem de nou el catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona, el doctor Víctor Gómez, per tal de seguir analitzant una de les lleis més polèmiques de la darrera legislatura. La llei del només sí és sí.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al boi millor del tiatisme de la ràdio catalana.
Carme Pasqual, Laura Rabanal i Consol Rovira seran, com sempre, a la nostra caravana per passar una bona estona. I amb elles parlarem d'interpretació de teatre amb una de les actrius més reconegudes del país, com és Rosa Gàmiz.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts que passen gairebé de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a la Rosa Gàmiz. I mireu, diguéssim que Rosa Gàmiz no té masses fotografies en el seu Instagram. De fet, només en té 42. Per tant, avui podríem dir que m'ho he posat bastant fàcil, més que fàcil. Primer de tot, comentar-vos que m'agrada el seu nom a l'Instagram, tot i no ser original, que és Roseta Gàmiz. Però el que encara m'agrada més és que la seva biografia, per cada punt que té, hi posa una floreta. Penso que té la seva gràcia, no? Perquè, a més, pot jugar amb el teu nom, no? Amb una floreta. Perquè jo, per exemple, no puc jugar. Tu, Joan, bé... Potser...
No, tampoc. A tu et poden dir allò de Déu Andreu, que sempre m'ha fet molta gràcia.
Sí. Per altra banda, també hi ha una fotografia que a mi em té enamorat, perquè no sé si ho sabíeu, però també ha fet cursos de pedagogia a través del teatre i ha donat classes, i clar, doncs té una fotografia del 16 de desembre del 2022 amb els nens i nenes petits tirant-se a sobre i abraçant-la, i això, no em digueu que no, és molt tendre, és molt maco, no? Mm. I una altra fotografia que també m'agrada bastant és una de les primeres que ella té. És del 13 de gener del 2018 al Camerino, davant del mirall i en blanc i negre. I direu, bé, és la típica foto que es fa tot actor o actriu alguna vegada a la seva vida, no? I sí, però té un aire especial. També us dic que no sé si va endreçar el tocador, però si no, aquesta imatge ens dona pistes per saber que és una dona endreçada. I ja per anar acabant, Rosa Gàmiz, que sempre surt somrient a totes les seves fotografies, està més que aprovada.
Va, quin és el teu toc?
Doncs ja sabeu que jo els peus els hi tinc bastanta tírria. Això no ve de nou. Però avui us vinc a parlar dels peus ara que ve a l'estiu, a l'hora de dormir.
Ai.
No sé vosaltres, però jo, per exemple, necessito tenir-los tapats amb el llençol.
No, jo fora.
Això no.
Fora?
Sí.
Jo tapats, sí.
Mira, dos i dos.
Mm-hmm. Sí, bàsicament, aquí. Jo ho faig perquè a mi em fa por. Em fa molta por tenir els peus al descobert. És una mania que tinc i que, de veritat, no la supero. Perquè si a mitjanit noto els dos peus fora, malament, em despertaré per tornar-los a col·locar sota els llençols.
Tens por que et tallin els dits o alguna cosa?
Mira, no ho sé.
Estàs més segur.
És una por d'aquella irracional, sí. Que en diríem, no?
Val. Odies la gent que...
Doncs no hi ha cosa que odiï més que les persones, si és que són persones reals, que t'etiqueten en publicacions o històries de l'Instagram sobre sortejos i altres coses per l'estil.
M'hi sumo. Que perquè pesats, que sou uns pesats.
Cada dia.
Que no us toca, home.
No, i a banda...
No creus que et menciona els comentaris i tot
sí,
això.
Sí, o sigui, la gent que també t'etiqueta les seves històries dient t'ha tocat el sorteig d'un iPhone 11, per exemple, sense dir marques. Saps?
Ja està.
Sí.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mireu, com en aquest programa ahir vaig haver de passar una mica de vergonya cantant la cançó del Carnaval de Solsona perquè la gent votés al nostre Instagram a la secció de Francesc Marginet...
Per cert, tenir l'Andreu pujat a Instagram, cantant, sí. Que sempre és xulo de veure-ho, això.
Em fa molt i molt feliç que valgués la pena perquè, efectivament, Carnaval de Solsona està guanyant amb el 50% dels vots com la millor festa de Catalunya.
Quines altres 50?
No, la 3 de 50 no, perquè reparteixen, n'hi havien 4.
Ah.
Sí, les festes d'altura, les festes d'altura són les que més baixes van, després hi havia Sant Jordi, crec recordar, i festes de Gràcia en tercer lloc.
En tercer lloc, festes de Gràcia?
Sí. No m'ho puc creure. Major,
Gent de Gràcia, voteu, sisplau, a l'Instagram de la Caravana Estel.
Només els hi queden 4 horetes,
Voteu massivament, sisplau.
A veure.
Al barri de Gràcia.
Festes d'altura, estic al·lucinant, que no ens van escoltar ahir. Els oients que voten. Estic molt indignada.
Què diu? Que queden 4 hores?
Sí,
aproximadament.
Ho allargarem, menys, això. Ho allargarem.
Clar.
No, s'allargui. No,
I Carnaval de Solsona no arriba al 50%.
Ah, ja no arriba al 50%? No.
49.
Patapam.
I mira, a mi em surt 47 ja,
Va baixant. Una cosa, anem a veure.
Ah, Andreu, abans ho has dit i va baixant.
Ai, Déu meu, va, què et fa feliç? No, això.
No.
Propòsit vell, ja no sé on soc. Propòsit vell.
Doncs mira, el propòsit vell era no fer el compte enrere. I no hi he pensat, t'he de dir, no he pensat en el compte enrere dels programes que ens queden per acabar la temporada, tot i que he tingut molt la temptació.
Sí?
Sí, bastant.
Vols saber?
No els vull saber, Joan.
Propòsit nou.
Doncs mireu, el meu propòsit nou us el porto ja. Aquest matí he estat pensant quin és el propòsit jo que puc portar a la ràdio, no, avui? I llavors m'he preguntat quina seria la cançó de l'estiu, aquella que tararegem, això, gràcies, Joan. I cantarem les dits de festa, no?, inclòs a la Revetlla de Sant Joan, que és aquest divendres. Què passa?
Tot bé.
No entes la pregunta encara,
No, mira, el meu propòsit d'avui és que us porto aquelles... O sigui, el top 3 de cançons que jo penso que es convertiran en la cançó d'estiu.
Ah, que guai.
Aquella cançó que cantarem les nits d'estiu, inclosa la Revetlla de Sant Joan, que és aquest divendres. Aquelles que ja s'han publicat,
Doncs tira que les tararegem.
Sí. No, però saps què et dic? Que crec...
Què?
Que només una ho fareu.
Sí?
Sí, de les 3, sí. Així, doncs, si em permeteu, aquí va el meu top 3 de cançons que jo crec que seran de l'estiu. No patiu, perquè no us donaré molt la tabarra amb això. Posarem només 10 segons.
Ja està?
I comencem amb el top 1, una cançó que fa relativament poc que he conegut. Es diu Esta vida, de Marshmello i Farruko, i que es va publicar l'abril d'aquest any.
Farruko, es diu,
Sí. Ah. Sí, és
Farruko.
Un...
Mira, sí. Els noms artístics.
És un cantant que, a més, també l'any passat ja va fer una cançó així bastant d'estiu, no? Amb Pepes, no sé si us en recordeu.
Sí, tant. Home. Sí.
Doncs, si escolteu ara aquesta cançó, Esta vida, més o menys us ho recordarà.
Això sí que sona estiu, una mica estiu de Castelldefels, si em deixes dir-ho.
Sí, també.
Sí, una mica així,
Sí, una miqueta, però és com... És com la de l'any passat.
Sí, molt discotiquero, això.
Segur que sonarà molt. Tens tota la raó, Andreu.
Va, tira, tira. La segona.
A veure, el top 2, contra tot el meu pronòstic, és que l'he de posar. L'he de posar perquè crec que una altra de les cançons que serà la de l'Aitana i aquest Last Babies, que jo ja vaig dir que a mi no m'agradava gens, però com era d'esperar, doncs enganxa bastant i, a més, tens el ball inclòs. Que la vida es buena.
Passat de Castelldefels a Sense Dimarques a Qualeón.
Sí.
Està bé.
Ai.
No, està bé, anem millorant, anem millorant.
Mira, i ja per acabar, el top 3, deixeu-me que us digui que no sé com s'ho fa sempre, però Bad Bunny sempre està a l'estiu, amb alguna cançó o una altra,
sí,
A tot arreu, sí. I aquest ho estarà amb aquesta cançó.
Tu orgullo no me quiero hablar, entonces vamos a competir. A ver, ey, no me gusta perder, dime qué vamos a hacer.
M'agrada tot plegat per una cosa en concret.
Els beats.
Et poso un repte per demà.
A veure quin.
Trobar el top 3 de cançons d'estiu només en català.
En català?
Estaria
clar,
bé.
Sí.
Els 3.
Sí.
Estaria bé. No n'has triat ni una, eh?
No, és que...
jo crec que Coti per Coti ja val, no? Per l'estiu també, o què?
Ah, mira, sí, aquesta. Mira.
Sí. Quina és aquesta?
Dels Figaflaues.
Xula, aquesta, eh?
Sí, es diu Mossego.
Si tant per ser la cançó de l'estiu, eh? I aquella que van fer en Lil Dami, la guanyadora d'Eufòria.
La cançó de T3 per l'estiu, eh?
Sí, li han posat la cançó de l'estiu,
però...
tot i que li han posat, perquè no...
No està agradant gaire, em sembla.
No està agradant gaire.
Demà ens portes el top 3 en català?
Va, vinga.
Som-hi. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 12 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs, avui per començar farem una cosa que ja hem fet altres vegades en aquesta secció, que és posar-nos els davantals, donant per fet que vosaltres cuineu amb davantal.
Sí?
Sí?
Sí.
M'encanta. Doncs va, ens posem els davantals perquè anem cap a la cuina per parlar de llenties.
Estava pensant en davantal i quan no en tinc, amb drap a la cintura.
Ah, això és molt professional, Joan
sí,
Trias?
Sí.
M'agrada. Sí, què us sembla? Us agraden o no les llenties?
Sí.
De fet, n'he dinat avui. Jo també.
Veus?
Sí. Jo també.
Amb anideta fresqueta de llenties?
Sí. És que
es pot
combinar de moltes maneres, la llentia.
Amb
xoriço, vinga.
Xoriço
no és bon estofat, 30 graus.
Botifarra.
Mira, doncs, això que t'estic dient...
Mira, espera, que ara entra l'Ester, que em porta la seva aigua. Ester, què tal?
Hola, molt bé.
T'agraden a tu les llenties o no?
M'encanten.
Mira, veus, un altre que li agrada... Apunta que està molt bé el que està explicant avui Núria Ros.
Perfecte.
Vinga, fins ara, eh?
Vinga, fins ara. Què us volia dir? L'Andreu ara parlava de xorís i de salsitxes, deies. Doncs escolta bé, perquè el que t'explicaré ara et farà canviar una mica els teus plans.
Ai, el que m'agradi a mi.
Bé, us agradin o no, el que està clar és que les llenties són un dels aliments més importants de la cuina catalana i espanyola. De fet, sense anar més enllà, molts informes demostren que aquest aliment aporta grans beneficis a la nostra salut.
Mm-hmm.
Ajudant, per exemple, a disminuir significativament el risc de patir obesitat, hipertensió, diabetis o inclús de patir un ictus.
Escolta, m'ho cura tot,
Ho cura tot. A més, les llenties són aliments amb molta fibra i minerals. Tot això ho sabem, eh? És per això que els experts també conclouen que menjar-ne pot ajudar a controlar els nostres nivells de sucre i colesterol.
Ep.
Això, Andreu, a tu et va bé?
Sí, la veritat
perquè
és que sí.
Perquè vas dir un dia que en tenies, eh?
Si ho barrejo, no gaire.
Clar, per tot això que us acabo de dir, i moltes coses més, realment, els experts recomanen, atenció, menjar llenties fins a 4 vegades a la setmana.
Ep.
Estic convençuda que ningú d'aquí ho fa.
No.
Jo tampoc, És que 4 em sembla excessiu.
Sí.
Jo he començat per 2 dies.
Està bé.
Però clar, què passa? Doncs que tots aquests beneficis que aporten les llenties es poden veure directament perjudicats si no les cuinem de la manera correcta. Epa. Clar, com que no volem pas que ens passi a nosaltres, doncs ara mateix què farem? Doncs us explicaré aquells 3 errors que solem cometre al cuinar llenties i que fan que perdi la majoria dels seus beneficis nutricionals. Perquè estem d'acord que
dolentes no estan, les llenties. Però almenys, en el meu cas, si em poses a escollir entre llenties o un plat de macarrons, jo prefereixo els macarrons.
Tu diràs.
Per tant, ja que m'obligo a menjar llenties, almenys fem-ho bé.
Clar,
sí,
clar.
No sigui cas. D'aquesta manera, la pròxima vegada que us en prepareu, jo crec que ho fareu de manera correcta.
Doncs a mi.
Val. Error número 1, Andreu González. Et miro tu i em miro a mi perquè avui he portat un tàper per dinar que és exactament el que no s'ha de fer amb les llenties. Ah. Molt bé, eh? Afegir carn processada a les llenties.
Molt bé.
Error.
Per tant, llenties amb xorís fora?
Error. I amb, sí, amb xorís, i amb salsitxa, i amb tota carn processada.
Mare de Déu.
Clar. I és que la majoria de persones, és evident a l'hora de fer un plat de llenties, per exemple, estofades, que venen molt de gust, doncs hi afegeixen algun tros de carn processada com les salsitxes o el xorís, no? Sí. La línia del que deia l'Andreu. I repeteixo, sense anar més enllà, jo ho he fet avui. He portat un plat de llenties amb salsitxa.
Veus?
Jo que em pensava que ho feia bé, doncs no.
Queda molt bo, eh? Queda molt bo.
Clar que queda bo, i tant. Clar, i això no pot ser si tenim en compte que informes de l'Organització Mundial de la Salut apunten, i això ho sabem tots, que la carn processada pot ser cancerígena. Mm-hmm. Pot ser, eh? És per tot plegat que es recomana reduir el consum de salsitxes, hamburgueses i alguns embotits processats, també ho hem explicat en aquesta secció, i no només a les llenties, sinó en absolutament tots els àpats. Per tant, si voleu fer llenties estofades, les feu amb un altre tipus de carn.
Clar. Cansaladeta, una mica, que també engreixa molt.
No, la cansaladeta no crec que no seria...
Amb euro, potser?
Amb euro. S'ha posat molt de moda,
eh? Saps que deies amb un euro, i dic, què dius?
No, no, amb
sí,
euro.
L'euro.
O soja pasteuritzada, no? Que té més o menys el mateix gust que el pollastre.
El que està clar és que afegir-hi salsitxes, com he fet jo avui per dinar, no és l'opció. Tot i que estigui boníssim, eh? Us he de dir. Per tant, què més hem de fer, no?, per cuinar llenties com cal? Doncs afegir-hi verdures.
Això sí que està
totes
bé.
De la carn.
Sí.
Què? Us agrada o no?
A mi m'agraden molt les verdures.
Sí?
Però molt.
Doncs en aquest cas, en comptes de posar-hi carn processada, el que podem fer és posar-hi verdura, no? D'aquesta manera, els beneficis nutricionals es veuran multiplicats.
Clar. Clar.
Això està molt bé. De quin tipus de verdura estem parlant? Doncs, realment, quan parlem de verdura, crec que inclou tot, eh? Però algun exemple que queda bé, pastanaga, ceba o inclús pebrot.
Sí.
I atenció, perquè en aquest cas els experts asseguren que aquests aliments, aquestes verdures, reforçaran de manera notable els nutrients de les llenties. I això ens interessa.
Tu diràs.
Sí o no?
Sí,
tu avui has dit que has dinat llenties?
Sí.
I amb què les portaves?
Portava pebrot vermell, portava enciam.
Mira, molt bé. Aprovadíssima la Nina Agustí.
I he tret el cogombre perquè no m'agrada.
Ai.
Sí, ho sento. La meva germana
tot, tot és començar.
Aquí un petó.
Exacte.
Clar, i ja per acabar, però no menys important, és important, mira aquí la redundància.
Hi ha la José que està menjant llenties, també.
Sí,
sí. No,
una mica tunejades.
Huesitos, es diuen les llenties.
Doncs escolta'm una cosa, és molt important també acompanyar les llenties amb cereals. No, no cornflakes, d'aquests que es mengem al matí.
No.
Tots i totes sabem que les llenties, en aquest cas, són la millor font de proteïna vegetal que existeix. De fet, significa, atenció, un 24% de proteïna, per davant fins i tot d'algunes carns. Tot i això, a les llenties sí que és evident que els hi falta metionina, vale? Que són uns aminoàcids essencials que podem incorporar acompanyant-les amb arròs, i queden boníssimes.
Les llenties molt amb arròs queden molt bo, eh?
Sí, molt bones, sí, i tant que sí. Sí, sí. I per tant, ja per acabar, quina seria la fórmula final perquè a l'hora de menjar llenties aconseguim beneficiar-nos de tots els seus valors nutricionals? Doncs, llenties més verdura més arròs. Igual a salut, igual a felicitat.
Bravo.
Molt bé.
Bravo.
Tant de bo les matemàtiques del col·legi que si no ha estat així.
Sí.
Sí, una mica.
Sí, no.
Hem entès les equacions, Tela.
M'agrada molt les fórmules matemàtiques que ens portes sovint, Núria.
Clar, clar. És per fer-ho més lleuger. Però mira que les llenties de lleugeres no tenen res.
No gaire, no gaire.
Però bé, ja està. Avui ja sabeu com ho heu de fer, eh? Acompanyeu-les de verduretes, d'arròs i deixeu la carn per mai.
Perfectíssim. Va, més cosetes.
Va, sí, canviem radicalment de tema perquè ara és hora d'obrir plana pels consells de Lifestyle. Avui dedicats a totes aquelles persones que en algun moment de la seva vida han patit el pitjor dels mals, mal de queixal. Clar, aquesta cançó potser penseu que no té res a veure.
No, clar, però olvida-te de que existo i ha mal de queixal, escolta.
Sí, sí. Vosaltres heu tingut alguna vegada a la vida mal de queixal?
No, però he conviscut amb amics que n'han tingut i sembla ser que fa molt mal allò.
Molt, molt.
Home,
fa molt mal. Diuen que el mal de queixal i el mal d'orella són dels pitjors mals que poden existir.
Fixa't.
Diuen.
Sí, sí.
Tu no, tampoc, Andreu?
Jo, poquet. Vale, per tant, és una inflamació.
Jo sí que n'he patit, perquè tinc els quatre queixals del seny i algun n'ha fet mal.
Sí, eh?
Vale, jo sí, i us dic una cosa, com que per pròpia experiència sé com es passa quan et fa mal un queixal, i es passa molt malament,
sí.
I com que no voldria pas que cap dels nostres oients els hi passés, doncs us porto alguns consells, alguns tractaments, podríem dir, casolans, és a dir, que podeu fer sense moure-us de casa, pràcticament, per alleujar el mal de queixal. Això sí, cal especificar. Si el dolor és insuportable, aneu al dentista.
Sempre.
Perquè després us en recordareu del que us dic i direu, ostres, t'has passat, clar. Perquè això no soluciona res. D'acord, us sembla bé?
Som-hi.
Sí.
Va, doncs consell número 1, compreses fredes o calentes. Això sí que no us ho esperàveu pas.
No.
Veus?
Clar que no. Us explico, la clau per tractar el mal de queixal a la casa és sempre conèixer d'on ve el dolor, d'on ve el mal, no? Per exemple, si has patit durant tota la nit del queixal i, per tant, de les dents, és molt possible que sentis molèsties en tot el cos, principalment a la mandíbula i l'articulació de la boca, d'acord? Per tant, en aquest cas, a la boca se l'ha de tractar com un espasme muscular o una lesió. Donem-li la importància que té la nostra boca, sisplau.
Sempre. No,
vale? En aquest cas, els experts recomanen aplicar una compresa tèbia o freda al voltant de l'articulació de la mandíbula, tot i que també us he de dir, a vegades el més senzill és el més efectiu, asseguren que una bossa de pèsols congelats és sempre la millor opció.
Clar, perquè s'amolla, eh?
Clar, perquè s'adapta perfectament a la cara i no provoca cremades a la pell.
Ves que bé.
Per tant, si teniu molt adolorida una zona de la boca, o una compresa tèbia o freda, o pèsols, tu en tens a casa, de pèsols, Andreu?
Sí, congelats.
Mira,
veus que bé?
Ja està. I no has de sortir de casa.
Exacte.
Perfecte.
Jo t'ho dic, Núria, perquè no és la primera vegada que ho dius, això, la compresa, i em sembla que va bé per les inflamacions en general.
Sí, en general, correcte. Sí,
eh?
Sí, van molt bé.
Sí, tant.
Llavors, consell número 2, aloe vera. Ai, veus, ja m'ha tornat a sortir d'aquesta manera. No sé què em passa amb l'aloe vera, eh?
Va, que cosa, per què?
No lo sé. Bé, escolta'm, tots i totes sabem que l'aloe vera té propietats curatives.
Sí.
Què fan? Doncs ajuden a calmar i a refredar la pell.
Clar.
Però us heu preguntat mai si es pot fer servir a les dents l'aloe vera?
Ah, compte.
Home, no. Seria una mica estrany, no?
No,
però és possible.
Sí.
Doncs atenció, perquè segons apunten diversos estudis científics, l'aplicació de gel d'aloe vera per genives infectades millora i molt la situació, per dir-ho d'alguna manera. No, millora molt la periodontitis. És que se'm posen uns noms allà. És que després no sabem el que tenim. Normal, sí. Amb aquests noms. Sí. Que ve a ser una malaltia inflamatòria infecciosa. Mm. Val? D'aquesta manera podeu aplicar gel de l'aloe vera a la zona dolorida i comprovar si a vosaltres us ajuda. Perquè, com sempre diguem en aquesta secció, cada persona és un món.
Ara.
I potser a tu et funcionen les compreses i a mi l'aloe vera.
Clar, fixa't.
D'acord? Això sí, sobretot...
Seria paradigmàtica.
Sí, una miqueta. Però bé, no passa res. Assegureu-vos, sobretot, d'utilitzar només una petita quantitat, i això és molt important, de l'aloe vera, i esbandir-la una vegada hagi fet efecte. També us dic, és molt recomanable que, abans de seguir aquest mètode, parleu amb el vostre dentista, val? Perquè sabem que l'aloe vera...
Compte, eh?
Compte. Pot ser perillós si s'ingereix, per l'ancle. Per tant, tenim compreses i aloe vera. Que no us agrada cap de les dues opcions? Doncs oli de farigola.
Fixa't.
Què? Un típic? Un clàssic?
Sí.
Jo ho faig.
Veus?
Sí, no? Atenció, perquè aquesta herba natural, així com també l'oli de clau, té agents antibacterians i antioxidants que poden ajudar a reduir significativament el creixement bacterià a la cavitat dental.
Fixa't.
I com l'hem d'utilitzar? Doncs és molt senzill, eh? Només heu d'afegir una gota d'oli a una bola de cotó, a un cotonet, i col·locar-la a la zona infectada. Ho estem visualitzant tots, eh?
Sí.
D'acord. A tot això, el que també podeu és afegir una gota d'oli o un got petit d'aigua, amb poca quantitat d'aigua, i fer una esbandida bucal.
Ah, també.
No?
Sí.
Sí? Tant doncs ja està. Llavors tenim el consell número 4, que és l'aigua salada. Aigua salina, En aquest cas, si sents la boca calenta i amb molta inflamació i mal i dolor, doncs les esbandides amb aigua tèbia, salina, funcionen molt i molt bé. Sobretot aigua tèbia.
Tèbia,
si no, que no tíbia, tèbia, que ara. Si no, no és efectiu. Res, només has de deixar que l'aigua salada se senti una mica a la teva boca i no escopir-la directament, sinó deixar-la anar lentament. Seria un procés pautat, eh? I ja per acabar, però no menys important, gingebre i all.
Ai, que bé va el gingebre.
Ah? Molt, eh?
Sí.
En aquest cas, el gingebre és conegut per les seves propietats antiinflamatòries i antisèptiques i, per tant, es pot utilitzar per crear una pasta especial per aplicar les dents, però, com sempre diem, amb cotó. Mai directament. I per crear la pasta només heu de pelar i picar una mica de gingebre i després barrejar-ne els trossets amb una liquadora, i si no ho feu a mà, amb la vostra força, amb una mica d'oli, eh? Això sí, fins que quedi una massa suau. Quan tingueu la massa, doncs la podeu aplicar a la zona dolorida directament. En canvi, pel que fa a l'all, que potser no és una opció que tothom contempla, però va molt bé, només heu de picar-ne una mica i aplicar-lo, com deien, directament a la zona adolorida.
Veuràs tu la boca després.
Clar. Potser et marxa el mal de queixal, però clar, la pudor no, eh?
Exacte.
Clar, també us podeu ajudar mastegant rodanxes de ceba crua, però clar, l'olor és la mateixa,
també.
Perquè de la mateixa manera que l'all poden ajudar a alleujar el dolor causat per la inflamació de les genives. Què m'està passant, eh? Amb tant d'all m'he marejat
clar,
i tot.
Clar, és normal.
No, i ja estaria, eh? Aquests són només... també us dic, la meva àvia de petita em deia que havia de glopejar conyac.
Ah, sí?
El mal de queixal.
Sí, sí, diuen que va molt bé.
I alguna vegada ho he fet i m'ha anat bé, però és una solució a curt termini. Després ja torna... Clar. És que quan se't desperta el nervi del queixal...
Una mica de conyac o whisky ajuda sempre molt.
Que no beure-te'l, eh?
No, glopejar.
No, d'acord, exacte. No, ja està. Aquests són només 5 consells casolans. Com sempre diem, si algun dia voleu una segona temporada, anava a dir, una segona edició, doncs jo us emporto més sense cap mena de problema.
I tant. Anem a la musiqueta?
Sí. I avui la notícia musical ens la porta el duet colombià Shakira i Manuel Turizo.
Siempre estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención.
Què us sembla, això?
Xulo, això, eh?
Xulo.
Sona bé.
Clar, el que estem escoltant de fons és només un petit avançament de Copa Vacía, que és l'esperadíssima col·laboració de Shakira i Manuel Turizo, que ara sí ja té data oficial d'estrena.
Ep, compte.
En aquest cas serà el divendres vinent, dia 30 de juny, quan aquest nou single veurà la llum després de gairebé, atenció, 3 anys des que es va compondre. Es veu que és una cançó que ha descansat, eh?
Fa 3 anys.
Fa 3 anys.
Estava en Piqué, encara, no?
Sí, mira... Bona observació.
Detalls, eh?
Bona observació. En aquest cas, els dos protagonistes de la cançó han optat per utilitzar les seves xarxes socials per donar la notícia i ho han fet amb un vídeo on hi veiem a l'artista colombiana, és a dir, a Shakira, practicant una de les seves grans passions, com és el surf.
Ah.
A més, juntament amb el vídeo, hi han adjuntat un breu escrit que diu «Sirena a la vista». Quatre paraules que ens donen unes quantes pistes de la possible història que ens pot explicar aquesta nova cançó, no?
Sí, sí.
O no, no ho sé.
No tinc ni idea.
Ho veurem, perquè això és la setmana vinent, eh? Espanya s'estrenarà el 30 de juny.
Veus?
Per tant, jutgeu vosaltres mateixos, aquest vídeo circula a totes les xarxes socials, el podeu veure, jo de moment, i per fer més lleugera l'espera us deixo amb Shakira i aquest Acróstico.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Que no veas mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar este sabio. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Si a entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy.
La Caravana, un programa sobre rodes.
minut i arribarem a 3:45 de la tarda. Reportera d'aquest programa, d'aquesta casa i de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de la ciutat de Barcelona a preguntar exactament què, Nina Agustí.
Doncs avui la pregunta del dia us recorda a tots i a totes que dia 20 de juny, no? Estem a dia 20 de juny, sí,
sí
no?
Sí, no s'equivoquen els
saps
calendaris.
Saps quin dia
sí.
És?
20 de juny.
A part?
Falten 3 dies per la revetlla de Sant Joan.
Val, doncs t'ho diré jo perquè sembla que no saps per on vaig. Avui és el Yellow Day i, per tant...
Yellow Day?
És el dia, suposadament,
sí,
més feliç de l'any.
Estic d'un feliç que espanto!
Veus que, és que aquesta cançó és bon rotllo assegurat. Felicitat, Joan, és que ho notes, oi que sí?
Home...
Veus?
Una felicitat a sobre.
Mira, avui, per saber quina és la pregunta del dia, farem un experiment amb el presentador del programa. D'acord, Joan Trias, estàs preparat?
No.
No estàs preparat, però no passa res, ho farem igualment. La pregunta del dia ha estat... Què, Joan? Estàs feliç avui, no?
No.
No? Per què? Ha estat així, d'acord?
Per què ha d'estar? Ah, la pregunta ha estat així?
Ha estat així. És a dir, el que hem fet ha estat, bàsicament... a embestir a la gent pel carrer, sí, no violentament, però sí una miqueta... hem anat directe, no?, a la qüestió. Hem dit, què? Estàs feliç avui, no?
Moltíssim.
Aquesta ha estat la pregunta.
Molt feliç. Veus? Felicíssim.
Clar, i a partir d'aquí
preguntàvem... Estic morint de felicitat.
Doncs quin era el motiu pel qual hi havia aquesta felicitat o no hi era, d'acord? Perquè potser, doncs...
Val,
no
és
el vostre dia. Vinga, va, descobrim si la gent avui està feliç o no i per quin motiu.
Què, estàs feliç, no, avui?
Sí.
Per què?
Perquè m'has induït una mica la resposta. Avui, en general.
Què, estàs feliç, no?
Sí, justament perquè acabo d'acabar d'examens a la facultat. Sí, o sigui que sí que estic feliç.
Està feliç avui, no?
Sí, avui sí.
Sí?
Més o menys, sí. Doncs no ho sé, però està bé ser optimista, no?
Què, estàs feliç, no, avui?
Sí, però sí, sempre, no sé. No sé, perquè m'agrada estar feliç.
Què, avui està feliç, no?
Jo sí, jo estic feliç cada dia.
Cada dia, cada dia?
Bueno, quan vaig complir els 65 anys, em vaig prometre a mi mateix que no m'emprenyaria mai per res més.
I ho ha aconseguit?
De moment, sí.
Què, esteu felices, no, avui?
Sí, molt, sí. Anem a fer l'entrevista del TR i després de compres. Sí.
Què, avui està feliç, no?
Bueno, no, muy del todo.
No del todo, ¿qué ha pasado?
Porque tengo la mujer un poco fatigada.
¿Qué, estás feliz hoy, verdad?
Sí, por supuesto.
¿Por qué motivo?
Porque voy a mi primera sesión de fisioterapia. Voy a poder salir de casa sin estar con mucho dolor.
¿Estás feliz hoy, verdad?
Sí. Bueno, porque hoy es mi último día de trabajo. Bueno, mi último día de trabajo. Me va el descanso tras esto, así que no sé.
Ja has vist que la felicitat sembla que
una felicitat 100%... en el to de la gent.
Sí.
Molt.
També et diré, era pel matí.
Em pots preguntar si estic feliç, sisplau?
Estàs feliç, Joan?
Molt.
Molt, moltíssim.
Molt feliç.
Crec que així sona més intens i tot. Va, que després també
totalment
hi hem sumat
a
una altra pregunta, que era què ha de passar perquè sigui un dia bo o sigui un dia feliç, d'acord?
Mm-hmm.
I ens diuen això.
Que la feina surti tot bé, la gossa es baralli amb les menys gosses possibles pel carrer, i res més, o sigui, coses quotidianes que surtin bé i agradables, que siguin agradables.
No sé, sobretot els petits detalls, no? Aquells que fan que la vida, dins de la monotonia que és la vida, doncs... valgui la pena viure, no?
No sé, eso es muy simple, eso es más simple que un botijo, yo qué sé, con algo que me haga feliz ya, pero yo es que, no sé, me has pillado así un poco fuera de juego.
Yellow Day, groc, un día groc, sí, que estrany, ¿no?, que sigui groc, ¿no?, porque el teatre y todo eso es el contrario. Pero bueno, bé, está bé que la gent sigui feliç o lo intenti almenys.
Fue algo, pero com que et sortí de dintre.
Per mi seria, pues, dormir fins tard i quedar amb amics.
No sé, quan vaig a buscar el meu net, per exemple, això és un dia... No, hi vaig cada dia, però vull dir, hi ha dies que et diverteixes més amb ell.
Plans improvisats i coses així, sense haver-ho pensat, que sorgeixi o algo.
Pues que sea un sábado o un domingo, no tener que trabajar, estar con los colegas y poder tomar un par de cervezas al sol.
Doncs ja ho has vist, que surti un pla, però de dins, un pla improvisat també.
A mi m'agraden molt els improvisats. De fet, tinc una màxima amb els meus amics, no sé què faig explicant-la per la ràdio, que els millors plans surten quan no tenim pla, quan tot és improvisat.
Exacte. És que la vida és divertida.
La vida és divertida.
Sí. Doncs
veus com estem feliços avui?
Sí, perquè òbviament és el dia, el Yellow Day, que per cert, no saps per què és.
No sé per què és Yellow Day.
Mira, comencen els dies més llargs, les hores més llargues, d'acord? Llavors, suposadament, com que hi ha més hores de sol, la gent té més temps per fer plans, aire lliure, etcètera, etcètera.
Com vulguem dir, yellow...
Exacte, el sol, el llum solar... Sí, sí, per aquí va la cosa, eh? Molt atent, perquè ara arriba l'hora del...
El bonus track.
Vinga, va, Joan, que avui us porto dos bonus tracks.
Dos?
Primer.
Com que és Yellow Day.
Avui és Yellow Day. Estem simpàtics, feliços, eh?, i generosos. I està molt bé, això, Joan. Vinga, va, el primer de tots, de tots dos és... Som dues amigues que els fa molta gràcia la pregunta i ens expliquen moltes coses, ja veuràs. Escoltem-les.
Que esteu felices, no, avui?
Jo, personalment, bastant. Estic cansada, però sí, feliç.
Per algun motiu en concret, o...?
Pues ens n'anem a Huesca.
Sí, ens n'anem a Huesca.
Sí,
estem rodant un curt de l'ESCAC. No sé, jo també estic bastant contenta. Sí. O sigui, venia cansada, estava fent feina al metro, però m'he trobat amb ella fa un segon. Ens hem posat a parlar i aquesta cosa com d'alegria contagiosa. Vull dir, sense més, però sí, és guai que marxem.
Avui és el Yellow Day, se suposa que és el dia més feliç de l'any.
Ah, uau. Sí?
Uau. Però la gent que ha de tenir un dia, perquè sí, un dia feliç...
Esmorzar bé.
Sí, és veritat. Això ho he fet avui. Sí.
Com tranquil·la, sí, sí, com sí, que el dia no comenci... Uf, faig tard, com, no sé, com coses de cuidar-te una mica, tenir com un espai entre que t'has llevat i que comences a fer coses, i a veure si el teu dia és una mica més especial en el sentit de que no és una cosa que fas cada dilluns, cada dimarts, com que de sobte fas algo que és diferent, li dona aquest punt especial, suposo que també fa que estigui guai.
El meu segon tip seria posar-te un bon outfit, com posar-te bona roba. Crec que pot canviar un dia, anar ben vestida.
Com enviar un missatge al món. Jo m'estic sumant a tots els seus tips.
Ja,
com
ja,
veus?
Ja, ja,
no, no, anant superbé.
Com s'ho han complicat per dir que, fa
i...
molta felicitat no anar a treballar?
Sí.
Llevar-te sí, sí, sí. I no anar corrents pels llocs, llevar-te i poder dedicar-te una estona a tu i esmorzar... És a dir, no anar a treballar.
Exacte, exacte, exacte. Vinga, va, que arriba el segon bonus track d'avui. Mm-hmm. És d'una dona encantadora que es diu Immaculada, que des d'aquí una abraçada ben forta, que també és molt combativa, aquesta dona.
Val.
És molt simpàtica, Joan. Llavors li envio una abraçadeta des d'aquí. I ens comparteix, doncs, com està avui. Escoltem-la.
Què? Està feliç avui?
Bueno, bé, sí, normal. Vinc de vacances, llavors pues estic bé. És que no passin coses gaire horribles com les de l'altre dia amb l'alcalde de Barcelona. No em fa gaire feliç.
Però per contra, un detall o alguna cosa que la faci feliç?
Estar amb els amics, fer una manifestació que surti bé.
Val.
M'agrada també molt.
Perfecte.
Fer reunions per preparar manifestacions molt, molt combatives, que ara fa molt de temps que ja no es fan. Però bueno.
És vostè és activista, doncs?
Pues sí, des de que era jove. Ara sóc molt més gran, però continuo.
Com veu el jovent? És activista o no?
És activista, però jo crec que no van en el bon camí. Però bueno, potser perquè sí, sóc molt vella i ho veig tot d'una perspectiva diferent.
No, no.
Sí, abans teníem coses més clares, que ara sembla que no es tenen clares. I llavors, pues, això posa una miqueta trista després d'haver lluitat tant, veure certes coses, però bueno. Però continuem lluitant. Jo, per la
Exacte.
Meva part, continuo lluitant mentre pugui.
I esperança, doncs?
I esperança, sempre.
Sempre. Sempre.
Si hi ha opressió, al final sempre la gent es rebel·la. Llavors això és lo fonamental.
Compte amb la Immaculada, que és activista, gairebé revolucionària.
Sí.
I persona feliç, felicíssima.
Oh, i tant.
M'encanta, molt fan de la Immaculada.
Vinga, va, continuem aquest Yellow Day, que escoltar la veu del poble cal que donem pas a la nostra experta del dia. Ella és la Sara Teller, doctora en neurociència, professora de ioga i coautora del llibre El cerebro de la gente feliz. Molt bona tarda, Sara.
Hola, bona tarda.
Avui és aquest Yellow Day que estàvem comentant. És important que hi hagi dies com aquests al calendari?
Bueno, potser per recordar i per revisar, veure com és el teu dia, intentar millorar-ho, doncs per què no? Uh-huh.
D'altra banda, estem parlant justament d'això, de la felicitat. Hi ha una descripció exacta de felicitat, una recepta de la felicitat?
Ui, a nivell de neurociència, o sigui, a nivell del cervell, el que es diu molt és sobretot sobre la neuroquímica de la felicitat, no? Segons les coses que fem, segons els nostres hàbits, el que mengem, amb qui ens relacionem, segons això, el nostre dia a dia, les activitats que fem, això llibera una neuroquímica o una altra en el cervell. I llavors hi ha alguns neurotransmissors, aquesta neuroquímica que ens interessa perquè ens fa sentir bé, no? Com la dopamina, endorfina, serotonina, tota aquesta neuroquímica ens farà sentir molt bé.
Sara, llavors podríem dir que és cosa d'actitud? Podem fer que un dia dolent, emocionalment parlant, canviï a un dia feliç gràcies a aquestes accions i a aquestes activitats que comentaves?
Sí, per mi no m'agrada tampoc dir dies dolents ni dies bons, però en el sentit de dia dolent, no? Al final són emocions potser que ens incomoda més, però que són necessàries justament per moure'ns moltes vegades, no? I tenir aquests dies feliços, diguéssim.
Sara, no sé si ara mateix estàs amb l'altaveu, però t'escoltem una mica llunyana.
Ah, no, estic normal, o sigui, estic amb el mòbil normal.
Sí? Doncs cap problema. Obsessionar-nos, però, amb la felicitat és contraproduent?
Que a vegades sí. Sí, perquè crec que es dona molta èmfasi, o ens fan creure molt sovint, no?, que la felicitat és algo fàcil, assequible, ràpida d'aconseguir. I realment s'ha vist que en el cervell no és tan així. O sigui, hi ha molts científics, de fet, que pensen que potser inclús no podem arribar mai a ser feliços del tot, no? O sigui, jo sempre dic en els meus cursos que la prioritat del cervell és sobreviure. I després ja és ser feliç, no? Però sí que és veritat que està dissenyat de manera que primer l'important és sobreviure, no ser feliç.
Clar, Sara, no només ets doctora en neurociència, sinó que també ets professora de ioga, i ho dèiem abans, no? Com ens poden ajudar esports com el ioga a ser més feliços?
Per mi, o sigui, el ioga em va canviar primer el significat de felicitat, perquè realment per mi ser feliç és estar tranquil·la amb tot el que faig, viure en calma, en serenitat, i això el ioga és fantàstic, no? És una eina increïble per poder relaxar cos i ment, i poder arribar a aquest estat, no?, de calma, de tranquil·litat, que al final, per mi, em dona molta felicitat.
Sara, bona tarda. Jo et volia preguntar una cosa, sobretot plegat. Ve una mica en relació amb el que et preguntava al principi de tot la Nina, i és que quan ens pregunten si som feliços, quan ens diuen allò de "i tu, ets feliç", costa molt de respondre perquè tenim un batibull de coses al cap que no sabem ben bé com acabar de definir la felicitat, perquè amb unes coses sí que ho som, amb altres coses no. Es pot contestar a una pregunta com "ets feliç"?
Clar, és que jo crec que aquí tot depèn de quin és el teu significat, no?, de felicitat, què és per tu ser feliç. O sigui, a vegades a la societat em dona la sensació que ser feliç és ser una persona exitosa laboralment, professionalment, no?, com que potser també, sí, rodejar-me molt d'amor, molts amistats, i amb un bon estat anímic, no?, com que no et costi llevar-te pel matí, que tinguis vitalitat, energia. Però, bueno, cadascú ha de trobar com aquesta definició, ha de trobar com el no? Què és realment per tu ser feliç, i quan et preguntin, pues, per mi és respondre una mica a això.
Clar, Sara, abans et preguntàvem justament per això, per obsessionar-nos amb la felicitat, no? A nivell neurocientífic, o sigui, de la neurociència, la felicitat pot arribar a ser com una droga?
Bueno, és això. Mira, si per tu la felicitat és tenir èxit, sí, pot ser una droga. Perquè llavors, o sigui, aquí la que està, no?, la neuroquímica que prima, no?, la prioritària, és la dopamina. I la dopamina és algo que és addictiu, que realment, o sigui, sempre volem més. Mai tenim aquesta sensació de que és suficient, no? Sempre és com que necessito pujar més, no?, anar més enllà, pues ara créixer més a nivell professional o inclús personal. Llavors, o sigui, en quedar-te enganxat a aquesta neuroquímica del cervell, doncs llavors et farà que mai acabis d'arribar a ser feliç del tot. En canvi, hi ha altres neurotransmissors que moltes vegades els diuen els de l'aquí i ara, no?, perquè realment són els que et fan disfrutar de tot el que tens present, no?, d'una abraçada, de poder passejar per la natura, de valorar aquests petits detalls del dia a dia, que també et fan sentir bé, que també et fan, això, pues, segregar una neuroquímica que et fa sentir bé pel cervell, pel teu estat anímic i emocional, no? I potser aquesta és molt més sana, no?, més saludable, o sigui, menys addictiva.
Sara Teller, doctora en neurociència, professora de ioga i coautora del llibre El cerebro de la gente feliz, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
2 minuts i ja arribarem a 3:15 de la tarda. Nosaltres anem a publicitat i de seguida connectem, o intentem, perquè heu d'entendre que és una comunicació déu-n'hi-do el complicada que és, perquè connectarem amb el vaixell d'Open Arms, on hi trobarem a Mauro Dissi, coordinador SAR a la missió 100, que està navegant cap al port, si no m'equivoco, està navegant cap al port de Livorno, a deixar totes aquestes persones que s'han trobat en alta mar després que naufragués de nou un vaixell amb tot de migrants dins. De seguida en parlem amb Mauro Dissi en aquest programa La Caravana. Fins ara.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Com plora el mar. Com plora.
El passat dimecres, el mar Mediterrani tornava a convertir-se en el protagonista d'una de les trames més tràgiques, tristes i injustes de la història. Un rescat de 117 migrants, entre els que s'hi trobaven 25 dones i 31 menors, entre els quals una nena de 4 anys, d'un vaixell que va enfonsar-se al mar Jònic, al sud de Grècia. Aquesta és de les pitjors tragèdies registrades davant les costes gregues els últims 7 anys, que de moment ja ens deixa el registre de 79 morts i centenars de persones desaparegudes en un vaixell on hi viatjaven entre 500 i 750 persones, molts d'ells nens. Però com està la situació allà una setmana després? Què passa amb tots aquests migrants que han estat rescatats en vida i totes aquelles persones que encara estan desaparegudes? Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora a Mauro Dissi, ell és coordinador de cerca i rescat de la missió 100 d'Open Arms. Bona tarda, buenas tardes, Mauro.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Mauro, primero de todo, déjame preguntarte, haciendo un poco cómo ha sido la historia de toda esta misión de Open Arms. ¿Cuándo recibís la alerta y os encontráis una vez y que os encontráis una vez llegáis allí al punto de salvamento?
Bueno, la misión empezó el día 8 de junio y el rescate que hemos realizado, digamos por el que tenemos a las personas embarcadas. Sucedió el 17 de junio. Recibimos un aviso sobre las 3 de la mañana indicándonos que había una barca en distress que necesitaba auxilio, un aviso que fue enviado a las autoridades y que nos llega a todas las organizaciones civiles que estamos en la zona. En este caso estábamos nosotros únicamente. Al recibir el aviso fuimos a verificar la posición y, bueno, luego de realizar un patrón de búsqueda pudimos dar con la embarcación, que tenía en primera instancia aparentemente unas 80 personas, era lo que nos indicaban también las personas que estaban ahí en la embarcación. Y luego, una vez iniciado el rescate, pudimos verificar que tenía dos niveles distintos, una cubierta por debajo donde había más gente, y eran finalmente 117 personas.
Mauro, ahora nos contabas un poco, para los que no entendemos de alta mar ni de misiones de rescate, creo que nos decías que el barco se encontraba en distress. ¿Qué significa eso?
Bueno, distress es una situación de emergencia, es una embarcación que no está en condiciones de navegar.
Vale.
Hay distintas características que la definen, pero estamos hablando de una... En este caso, lo que nos encontramos nosotros aquí son embarcaciones muy precarias, pueden ser de distintos materiales, madera, de goma, ahora se están viendo incluso de metal, las cuales son más peligrosas todavía, con motores fuera de borda, son embarcaciones que podrían navegar con la costa a vista como mucho, y se lanzan a una travesía de 300 o 350 kilómetros en el mejor de los casos, tratando de llegar a Sicilia o a Lampedusa, y bueno, siempre obviamente sobrecargadas con personas que no tienen ningún elemento de seguridad, y muchas veces ni siquiera un elemento de navegación.
Ahora, Mauro, dábamos estos datos: 117 personas rescatadas, 25 mujeres y 31 menores, y centenares de desaparecidos en un barco en el que parece ser que viajaban entre 500 y 750 personas. ¿Estos datos son así o hay actualización de datos?
No, estos datos son así. Bueno, nosotros estamos... la información que se maneja sobre este caso es de dominio público. Quienes tienen más información y digamos, y quienes estaban enterados del caso son, bueno, las autoridades, y son los que saben cómo hicieron la intervención, porque esto fue avisado, tuvo un seguimiento por parte de una ONG llamada Alarfom, que es de hecho la que también realizó el aviso al que respondimos nosotros en el rescate que tenemos a bordo, y esta ONG estuvo avisando a las autoridades durante más de 15 horas para que dieran respuesta a este caso. Hay imágenes aéreas de la embarcación, hay bueno, habrá que esperar a tener todos los datos de la investigación, pero hay supervivientes que pueden dar testimonio de lo que se dio. La embarcación fue asistida o se acercaron las autoridades competentes muy tarde. No sabemos bien qué tipo de maniobra hicieron, si fue una maniobra segura. Obviamente la intención de la gente rápido, aparentemente estaban tratando de remolcar o acercar la barca a aguas de competencia italiana, las autoridades griegas. Por esto también hay muchas dudas al respecto, pero lo que está claro es que la intención no fue asistir y socorrer a la gente.
He leído en
primera instancia, sino, sí.
Digo, he leído en algún medio de comunicación, Mauro, que se ha llegado a hablar de un remolque de la embarcación por parte de las autoridades griegas para dejar el pesquero a la deriva fuera de la zona SAR. ¿Podría ser cierto esto?
Mira, yo lo que te puedo decir es lo mismo que estamos manejando todos, como digamos, la información que es pública. Pero sí, conozco la misma versión y sabemos que en Grecia se han hecho se han utilizado este tipo de métodos, pasando a la gente a balsas de abandono de embarcaciones para dejarlas en aguas turcas nuevamente, o sea, haciendo directamente devoluciones en caliente, ¿no? Y no siguiendo los protocolos que deberían, asistiendo y dando puerto seguro a estas personas una vez que están en aguas griegas, en aguas europeas.
Sea como sea, ahora estáis procediendo, si no me equivoco, a llegar hacia Italia, porque Italia os asigna un puerto seguro, pero no cercano, como es Livorno, teniendo más cerca cualquier otro puerto siciliano. ¿Qué os dicen para que esto sea así?
Lo que están haciendo es buscando la forma de entorpecer el accionar y la presencia de las ONGs de rescate civil en la zona de rescate. Lo que nos dicen es que, bueno, quienes coordinan y quienes asignan el puerto son las autoridades competentes, que están coordinando casos que no están dentro de la zona SAR italiana, y se basan en un decreto ley que han sacado recientemente de la mano del nuevo gobierno que tiene Italia, el cual pasa por arriba de convenios internacionales, de los cuales son uno de los países firmantes también, como son el convenio SOLAS o el convenio SAR, en donde establece que una vez que se localiza y se brinda auxilio a una embarcación en estas condiciones, se debe asignar el puerto seguro más cercano. En la denominación exacta es Place of Safety, y esto tiene que ser un puerto asignado por un país firmante que tenga las condiciones. Por eso debe ser en principio un puerto o maltés o en su defecto un puerto italiano. En Lampedusa entendemos que es una isla pequeña y no cuenta con la infraestructura quizás para estar recibiendo la cantidad de gente que está llegando por estas rutas, pero normalmente se asignaban puertos sicilianos y ahora están desgastando a las organizaciones asignando estos puertos en este caso nosotros hemos tenido que navegar 650 millas, de hecho todavía estamos en travesía y llegaremos en la tarde-noche del día de mañana, cuando podríamos haber recorrido unas 200 millas para dejar a la gente en un puerto de Sicilia.
Enseguida te pregunto por toda, por toda la gente que lleváis a bordo y por el excepcional trabajo que hacéis desde Open Arms, que es el es lo que queremos sacar de esta entrevista. No te quiero preguntar por política, pero sí me veo obligado, por lo que estás diciendo, a preguntarte si se ha notado en Europa las políticas del auge de la extrema derecha. Ahora me comentabas en Italia, por ejemplo, que ha llegado Meloni al gobierno. ¿Se ha notado este cambio de política?
Sí, se ha notado. Ahora han cambiado. Siempre buscan una manera o una estrategia de entorpecer el accionar de las organizaciones de rescate, y lo que están buscando hacer ahora es el desgaste económico y quitar la presencia. Ahora nosotros éramos dos barcos trabajando, uno estaba muy cerca de la zona de la Lampedusa, pero en la zona sur, y es una extensión, estamos hablando de una extensión que es más grande que la superficie de Alemania, a cubrir por un barco y asignándonos un puerto tan lejos, obviamente lo que hacen es quitarnos de ahí. Ahora no estaría bajando algún barco, pero en este momento no hay ninguno cubriendo la zona sur del área de rescate. Y por otro lado, los gastos o los costos operativos de navegar 650 millas ida y vuelta, obviamente son mucho más altos para asumir por nosotros y por cualquier organización.
Antes me decías, Mauro, que seguís de camino a Livorno, que seguramente llegaréis mañana tarde-noche. ¿Cómo están estas 117 personas rescatadas que lleváis a bordo?
Bueno, a bordo tenemos un equipo sanitario y una enfermería preparada para hacer un seguimiento de todos los casos. Las personas están estables, tenemos algún caso que tiene un seguimiento más cercano. Pero bueno, en principio estamos trabajando para poder darles la mejor estadía. Obviamente no son las condiciones en las que deberían estar. La cubierta de nuestro barco la preparado de la mejor manera, pero no deja de ser la cubierta de un remolcador, de un barco de 1974, y cuando hablamos de este tiempo de diferencia, también el factor más importante a tener en cuenta es que son personas que ya han sufrido todo tipo de vulneración de sus derechos y que están expuestas a un sufrimiento psicológico adicional por una decisión política, cuando podríamos haberlas dejado hace dos días ya en un puerto seguro.
Ya entiendo, Mauro, que vuestro objetivo como Open Arms es llegar a puerto seguro con los rescatados, pero déjame que te lo pregunte porque seguramente muchos oyentes se lo están preguntando. ¿Qué suele pasar una vez estas personas llegan a puerto?
No podemos nosotros tener un seguimiento de los casos porque no damos abasto con la infraestructura que tenemos. Nos abocamos a la parte del rescate y a asegurarnos que nadie se ahogue en alta mar. Luego, dependiendo de la procedencia de cada persona, hay organizaciones que trabajan en tierra para asistirlos y para hacer el seguimiento de cada caso en particular. Hay gente que tienen derecho a asilo político en calidad de refugiados, justamente hoy, que es el Día Internacional del Refugiado, para mencionarlo. Y hay otras personas que escapan de persecuciones políticas, religiosas, hay todo tipo de casos. Lo que está claro es que son personas que se juegan la vida en el mar porque el lugar de donde escapan es mucho peor.
Precisamente ahora nos lo decías, me la guardaba para el final. Hoy 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. ¿Para qué tienen que servir, Mauro, los días como hoy?
Bueno, para tomar conciencia de lo que está pasando y no esperar a que haya una tragedia como la que sucedió hace poco cerca de las costas de Grecia. Esto es una realidad que sucede todo el tiempo. Cuando nos quitan a las ONGs y a los barcos de las organizaciones civiles de la zona de rescate, no solo están evitando que rescatemos, sino que denunciemos, que es una de las partes más también importantes de las acciones que hacemos, porque cuando no hay testigos no se sabe bien qué pasa, y está más que claro con el caso que ha sucedido hace poco, con la tragedia que vemos, de la que todos somos testigos y estamos al tanto.
Mauro Dissi, coordinador de cerca i rescat de la missió 100 d'Open Arms, segueixen en alta mar anant cap a aquest port segur de Livorno. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, un día como hoy, 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. Muchísimas gracias por la labor que hacéis, y digan lo que os digan, muchísima fuerza y mucha suerte. Que vaya muy bien. Un abrazo muy grande, Mauro.
Otro abrazo para ustedes y muchas gracias por el espacio. Que vaya muy bien. Hasta luego.
com plora el mar, com plora el mar, com plora el mar. I les balenes que tants cops va dibuixar se l'emporten quan ja tot ha passat. I el mar és un mirall i es fa un silenci llarg.